David Català, aquest ha estat el nom i el cognom propi de les últimes setmanes al Centre d'Esport Sabadell.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Arribem a meitat de setmana. Avui és dimecres 8 de gener del 2025. Des d'ahir a la tarda teniu disponible una entrevista al podcast de Ràdio Sabadell i també els millors moments en vídeo al canal de YouTube amb David Català. El tècnic del Centre d'Esports ha estat en el focus durant aquesta aturada nadalenca, voluntària o involuntàriament, per demèrits propis, segurament, amb aquesta ratxa de 6 empats consecutius, s'ha situat a la corda fluixa, però també és cert que en cap moment s'ha ratificat amb fermesa la seva figura. Hi ha una part de l'afició que demana i ha demanat el seu cap. Sempre és el primer recurs per on es trenca la corda, però tampoc ens enganyem, no sempre és la solució. Tant de bo tot es redreci pel bé del club, principalment perquè des del descens a Primera Federació el Sabadell s'ha convertit, per a o per bé, en una autèntica trituradora d'entrenadors. Antonio Hidalgo, Pedro Munitis, Gabri Garcia, Miqui Lladó, Gerard Bofill, Òscar Cano i ara David Català. 7 noms diferents en poc més de 3 anys naturals i amb els directors esportius 3 quarts del mateix. Així, no hi ha manera de poder donar estabilitat a un projecte. Està clar que la pressió ha anat baixant amb el pas dels dies, però a mesura que ens apropem al partit del Torrent i després de dir tot el que acabem de dir en aquesta editorial, en aquest inici de programa, també està clar que un resultat advers aquest diumenge a les 5 podria ser fatal.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
El control de so repeteix la Rocío García.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
A aquesta hora tenim sorteig de vuitens de final de la Copa del Rei amb un únic condicionant, que els equips d'inferior categoria s'han d'enfrontar als de primera. Ahir es van tancar els setzens de final, per cert, amb el triomf del València 0-2 al camp de l'Eldense. Estarem pendents d'aquests encreuaments. A tot això, segons la cadena SER, el Consejo Superior de Deportes concedirà la cautelar urgent al Barça per inscriure Dani Olmo i Pau Víctor. Ara bé, no arribarà abans de la semifinal de la Supercopa d'Espanya, que juga aquest vespre a les 8 davant l'Atlètic Club, tot i que no es descarta la participació de tots dos en una hipotètica final. A tot això, a Vinícius li han caigut 2 partits per l'expulsió a Mestalla i això vol dir que podrà jugar demà l'altra semifinal a l'Aràbia Saudita davant el Mallorca. En bàsquet, una nova derrota del Barça a l'ACB, 91-90 a la pista del Cué, al Girona. Els de Peñarroya es compliquen molt l'accés a la Copa del Rei i en futbol sala, una de freda i una de calenta a la Copa. El Barça ha passat a quarts després de guanyar 3-5 a la pista de l'Osasuna Magna i l'Indústries ha quedat eliminat a mans del Palma per 3-4. Tot això és el que tenim avui en el programa número 80 de la temporada.
Es comenta la recepció.
Rescatarem el bo i millor de l'entrevista que esmentàvem a David Català. Abans, però, hi ha roda de premsa de Rubén Martínez. També tindrem una nova entrega de la secció de les entrades històriques amb el Miquel Cirera, el retorn de la segona catalana amb un nou derbi sabadellenc, bàsquet, waterpolo, handbol i molt més.
La notícia curiosa.
S'ha fet oficial que Patrick Kluivert ha signat amb la selecció d'Indonèsia fins al 2027. L'exdavanter blaugrana, que va ser destituït fa poques setmanes de la Dana Demirspor Turk, havia estat responsable en el seu dia del combinat de Curaçao, París, país originari de la seva mare, i després assistent de Clarence Seedorf al Camerún. Per cert, el nou director tècnic indonesi serà Louis van Gaal.
De quin partit no estarem pendents?
De l'Inter Valdemoro per la Escuela de l'Autonòmica de Madrid, que arrenca a 8:15.
I a les xarxes socials.
L'agraïment a Instagram de l'ex-waterpolista neerlandesa del Club Natació Sabadell, Sabrina van der Sloot, ara a la seva gouda natal, després de rebre la placa commemorativa de l'acte dels Olímpics que es va celebrar el mes passat a Fira Sabadell i també la insígnia d'or. Diu en anglès, he rebut alguns grans premis, alguns grans regals del millor club pel waterpolo femení. I en castellà, moltíssimes gràcies al CN Sabadell.
Avui celebra el seu aniversari...
Doncs un altre exwaterpolista del club per a les files del Mediterrani, l'Ani Espar.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, 1:09 del migdia d'aquest dimecres 8 de gener del 2025, el 8è dia de l'any, i la primera roda de premsa en directe al Centre d'Esport Sabadell d'aquest any natural. Després de l'aturada nadalenca, avui compareix en qüestió de 6 minuts Rubén Martínez a la sala de premsa Miguel Quireda de l'estadi. Marxem fins allà amb el Sergi Garcés. Sergi, què tal? Com estàs?
Bona tarda.
Com està el pati?
Molt tranquil, ara mateix molt tranquil, esperant que sigui l'hora prevista i que el protagonista d'avui, com deia, Rubén Martínez, doncs entri en aquesta sala de premsa per escoltar la primera roda de premsa oficial del 2025. Ahir teníem l'oportunitat de xerrar una estoneta amb David Català, però avui és la primera roda de premsa oficial d'aquest 2025 pel que fa al Centre d'Esport Sabadell.
Després rescatarem aquests millors fragments de l'entrevista que vas tenir o que vas fer a David Català ahir al migdia, que la van publicar a la tarda als diferents canals de Ràdio Sabadell. Després rescatarem el bo i millor, però com dèiem, l'actualitat mana i d'aquí a 5 minuts ha de comparèixer un futbolista, Sergi, que havia de ser important aquesta temporada, continua havent de ser important aquesta temporada, Rubén Martínez, i és d'aquests futbolistes que ha tingut bons moments, però segurament és d'aquells futbolistes també als quals se li ha de reclamar una mica més en aquesta segona volta.
Sí, és molt probable. Al final estem parlant d'un jugador de categoria superior, dels que va fitxar el Centre d'Esport Sabadell sabent que venia de categoria superior. Un jugador que, a més, ha signat, recordem-ho, és dels pocs que va signar per dues temporades, no allò de l'1+1 opcional, sinó directament dues temporades signades. I, per tant, un jugador que ha de ser referencial, que ha de ser important dins d'aquest Centre d'Esport Sabadell, com comentes, i que segurament, jo diria que la seva línia futbolística, no sé si estàs del tot d'acord i amb matisos, però que ha anat una mica en la línia del propi equip, amb un inici molt prometedor, demostrant aquest punt de qualitat, i que potser l'hem trobat a faltar massa, l'equip l'ha trobat a faltar massa en aquest segon tram de la primera volta, precisament quan el conjunt de David Català se li han començat a creuar els enfrontaments, els partits ja no han anat tan fluïts i sobretot els resultats ja no han acabat d'acompanyar com estaven acompanyant en aquest inici, o com a mínim, com diem, a la primera meitat del campionat de Lliga.
Sí, et compro l'argumentari. Jo crec que Rubén en moments determinats ha tingut incidència en el joc, però sí que és cert que un dels aspectes on més se l'ha trobat a faltar és en l'apartat golejador. No és un davanter pur, no és un davanter nat, però al final no oblidem que és un futbolista que va mullar a la pretemporada, però que després, un cop ha començat la temporada, en Lliga no ha vist porteria.
Gairebé et diria en contraposició del que ha passat amb Sergio Cortés, un jugador que no havia de promediar massa gols i en canvi s'ha trobat amb aquest caràcter golejador, ja sigui per l'estratègia, ja sigui per l'encert, ja sigui per provar-ho moltes vegades. I sí que és cert que en el cas del jugador menorquí, que per cert ja corre per aquí, per tant, si un cop hi siguem tots els companys de la premsa, no hauria d'endarrerir-se pas massa la compareixença de Rubén Martínez, però com diem, un Rubén Martínez que sí, que si li haguéssim de posar algun però més, seria aquest factor, no? Aquesta poca incidència en el capítol golejador, com a mínim, en aquesta primera meitat de la temporada. Recordem que tot just el partit de diumenge, Pau, és l'inici de la segona volta, és l'inici de la segona meitat de la Lliga regular, i per tant, li quedaran per endavant al Sabadell aquests 17 partits per acabar de rodonir la temporada regular, que tant de bo, i perquè acabi bé, obvi, siguin els últims 17 partits de la Lliga i no haguem d'anar pensant molt més enllà.
Ha tingut moments, insistim, en què ha estat decisiu. Recordo, per exemple, l'assistència a Miguelete al Camp d'Esports de Lleida, l'assistència a Javi Delgado a Mallorca, davant el filial mallorquinista, però sí que és cert que també se l'ha trobat a faltar en aquest tram de 6 empats consecutius, que fos un dels futbolistes que fes aquest pas endavant. Rubén, Rubén Martínez, un dels indiscutibles, segurament, en els esquemes de David Català. Doncs pendent, Sergi, d'aquesta compareixença, a tot això, hi ha hagut, si no em dius el contrari, un petit canvi de plans aquesta setmana amb els entrenaments del Sabadell.
Tots els dies, finalment, eh?
Ah,
en un principi s'anava a canviar només avui i divendres. L'equip havia de canviar, ha estat Josep Molins per Olímpia. Ara fa una estona el responsable de premsa del club, l'Agustí Bernat, ens comentava que demà també l'equip entrenarà a Olímpia per culpa de com es troba la gespa del Josep Molins. El fred li està passant factura, ja és habitual també, és un clàssic això, i ara mateix doncs, el cos tècnic del Sabadell, i per allò de no castigar la gespa de la nova Creu Alta, doncs mira, ha preferit aquesta setmana treballar tres dies, els tres dies que queden laborables, comptant el d'avui, evidentment, i sabent que dissabte sí que serà aquí a la nova Creu Alta, doncs traslladar les sessions d'entrenament, en aquest cas a la ciutat esportiva de Sabadell Olímpia. Per tant, aquest canvi de plans que esperem no afecti en el que és la pròpia preparació del partit, la pròpia preparació de l'enfrontament de diumenge davant el Torrent Club de Futbol, el rival, el conjunt valencià, amb el qual, recordem, el Sabadell va fer l'aterratge, no sé si forçat o no, però aterratge al cap i a la fi a la segona federació allà cap al mes d'agost.
A tot això, després escoltarem David Català, però pel que fa al panorama de lesionats, poca novetat respecte a l'últim partit del 2024 davant el València-Mestalla. Això no vol dir que siguin males notícies, però que no esperem massa cares noves aquest diumenge.
No, de fet, mira, primer que ja anem baixant, perquè ja hi som tots, per tant, tots cap a la sala de premsa Miguel Quereda, després, si vols, tu desenvolupo una mica més, però em sembla que és al llarg del dia d'avui o demà que podrem gaudir tots d'un vídeo d'aquests de xarxes socials que penja el Sabadell amb Albert Urriols ja en el tram final de la seva recuperació, però encara no, ni molt menys, com explicàvem ahir, pensant en el partit de Torrent. De fet, ni tan sols pensant en el partit de l'Espanyol B, més enfocat al retorn de Ton i d'Urri per... T'he dit Ton Ripoll? No, però el vídeo és d'Urri, eh? Pensant en aquest cas. Vinga, va, som-hi. Sí, hola Rubén, bona tarda, com estàs?
Bona tarda.
Volia començar preguntant-te perquè després del últim partit a casa, aquest mal sabor de boca amb el que ens vam anar tots plegats de vacances, volia que ens fessis una fotografia de com ha tornat l'equip, com els veus, com veus els companys, com et veus a tu mateix de cara a aquest inici de segona volta.
Creo que el equipo ha llegado en muy buenas condiciones, que el mes de diciembre pues no fue como esperábamos, pero creo que hemos venido todos con las pilas cargadas. Nos ha venido bien este descanso para hacer un antes y esperemos que un después en cuanto al mes de diciembre, y el equipo ha venido con mucha energía y con ganas también pues de ese, entre comillas, orgullo de que los resultados no habían salido, pues que ojalá salgan el domingo.
Si el parón, la aturada va arribar en el millor moment.
Sí, ha llegado en el mejor momento posible porque al final la dinámica no era buena. Entonces hay como ese parón donde las cabezas se pueden limpiar y bueno, ahora encaramos una segunda vuelta donde creo que el objetivo debe ser mejorar la primera vuelta en cuanto a puntuación, porque al final por puntos no nos ha dado para estar primeros, y los objetivos deben ser pues mejorar el resultado que obtenimos la primera vuelta. Por lo tanto, contra el Torrent dejamos dos puntos allí y ojalá pues aquí en casa ahí ya sumemos dos puntos más que en esta primera vuelta.
Sí, bueno, per millorar aquesta puntuació que deia d'aquesta segona volta, a quina conclusió heu arribat, fins i tot tu personalment?
Quina conclusió us extreu dels punts que l'equip s'ha deixat? ¿Y qué se da a mejorar respecto al que envíes a la primera vuelta?
Lo que hay que mejorar pues es energía, que los resultados nos acompañen y ganemos en confianza y bueno, está claro que las segundas vueltas siempre son complicadas porque los rivales de abajo pues se aferran a cualquier punto porque no quieren perder la categoría y hay muy poco margen porque al final los de arriba también apretan, pero bueno, sabemos todos el objetivo cuál es un reto bonito y al final, pues bueno, en el fútbol la presión existe y tenemos que saber llevarla.
Sí, te hago un casi un 2x1 mezclado con el ambiente que se ha vivido durante este parón precisamente. Se ha enrarecido todo un poco, se ha llegado a poner a debate hasta la posible continuidad del míster, de David Català. Eso cogido a lo que fueron sus palabras en los últimos partidos, la dinámica del equipo, te hago la misma pregunta casi que le hacía ayer. ¿Tú crees que uno de los pecados de este Sabadell es, que no debería ser así, pero el hecho de haber conseguido llegar arriba demasiado pronto y eso le ha podido ir pesando luego en cuanto a la presión añadida, presión extra o no?
No. O sea, cuando cualquier jugador firma en el Sabadell sabe a lo que está expuesto, sabe la presión que va a tener por ascender, hay que ser claros. Y eso no es ninguna excusa. Creo que es lo bonito de esta profesión. Al final, luchar por un objetivo tan bonito como el ascenso nunca se puede convertir en presión, sí en responsabilidad, que somos los jugadores los que tenemos que dar nuestro 100% para conseguir el objetivo. Y bueno, yo estoy muy contento, creo que nos ha venido bien el parón y que lo afrontamos con mucha ilusión.
Arribat el Torrent amb canvi d'entrenador. Què esperen d'aquest partit? I potser un factor més sorpresa pel canvi d'entrenador.
Sí, bueno, han cambiado de míster porque al final, no por una dinámica, sino porque ha salido al Alcoyano. Me parece que ha cogido el equipo su segundo entrenador. Entonces, bueno, creo que nosotros tenemos que centrarnos en nosotros mismos, nosotros sacar nuestra mejor versión interna cada jugador y colectiva. Y a partir de ahí estoy convencido que estaremos mucho más cerca de ganar los partidos.
Rubén, ¿qué importancia? Viendo la dinámica del primer partido del año...
¿Quina importància ha habido en el partit de diumenge? Sí, ha salido más importante.
Nosotros afrontamos todos los partidos con mucha importancia porque son 3 puntos en juego. Está claro que lo afrontamos porque queremos romper esa racha de los empates, pero hemos afrontado siempre los partidos con la máxima seriedad para conseguir los 3 puntos. Tenemos como ese orgullo dañado de esos últimos resultados y eso se tiene que ver reflejado pues el domingo en el partido y desde el primer minuto pues ir a por los 3 puntos.
Sí, jo l'última te la vull fer més personal. Hem parlat molt de si aquest equip ha trobat a faltar molt a Ton Ripoll, si ha trobat a faltar molt a Urri. Això ha obligat a jugadors, és el teu cas, segurament a agafar aquest plus extra de paper més rellevant, de paper més important dins de l'equip. Com et veus tu en aquest rol i com t'has vist fins ara, si encara falta veure una millor versió de Rubén Martínez?
Sí, bueno, los números hablan por sí solos. Al final, pues con las bajas de Ton y de Urri, pues los resultados no han sido los esperados. Que los jugadores son importantes, por supuesto, pero hay una plantilla muy, muy buena donde esos resultados tendrían que haber llegado a pesar de esas dos bajas. Y luego, pues a nivel personal, soy una persona que es muy exigente consigo misma. Y donde siempre quiero más. Entonces, pues bueno, si a principio de temporada íbamos a decir que no llevaría ningún gol, pues evidentemente no lo pensaba. Pero bueno, trabajo cada día para mejorarlo, para estar acertado de cara a puerta. Y bueno, por pesado no va a ser. Así que bueno, a incidir mucho más, a intentar que ese gol llegue. Pero siempre lo he dicho, lo principal es lo colectivo y por lo que vine aquí es por un objetivo colectivo que era salir de la segunda red, que yo ya sabía que iba a ser difícil, pero que estoy convencido que en mayo podremos celebrar cosas.
Doncs ja està. Fins aquí la roda de premsa de Robert Martínez.
Gens malament, aquesta última declaració.
No. Ha estat bé, aquesta declaració d'intencions a títol col·lectiu, per un costat, com ha volgut destacar en un parell d'ocasions, de la importància d'aquest paper col·lectiu i, sobretot, d'aquest resultat final com a grup, però també destacant aquest paper més personal. Mira, si abans feies tu referència precisament a que un dels peros que se li havia de posar, un dels no objectius encara no superats, era el del rol golejador, doncs mira, ell mateix ha estat el primer en reconèixer que si això ho hagués pensat fa uns mesos, segurament no s'hagués imaginat a dia d'avui encara no haver-se estrenat en aquest capítol, però esperem, falta tota la segona volta, com dèiem. Queden 17 jornades per endavant I segur que el menorquí acabarà trobant-se també, donant amb aquesta tecla, no només amb l'equip per tornar a la victòria, sinó a títol, com diem, individual, també en ser aquest rol important que ho ha de ser per al conjunt de David Català.
Al final, de ben segur que ell posava per davant els èxits col·lectius, però de ben segur que estaran més a prop d'arribar si Rubén Martínez comença a veure porteria. Ho dèiem abans, assistent ho ha estat en aquesta primera volta, 3 assistències i fins i tot algun gol més. Recordo, diria, el de Marro contra l'Elche Ilicitano, en què la pilota queda morta allà a l'àrea perquè Rubén va lluitar-la amb el porter, però li hem de posar aquesta signatura pendent del gol. Ell ha dit que és tossut i que treballarà perquè arribi. Anem a parlar també, com dèiem, d'aquesta entrevista d'ahir amb David Català. Sergi, hem de dir això, tot i això que havíem deixat penjat abans el tema dels lesionats, de com estan, d'un vídeo també fins i tot ens havies dit que s'estava preparant d'Urri, del tram final de la seva lesió.
Sí, 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 però bé, no hi ha gaire canvi respecte al que ahir ja vam explicar en directe i això, els que hagin vist l'entrevista o hagin escoltat l'entrevista amb David Català ja ho sabran també, el propi entrenador va fer una mica de balanç del temps de recuperació que quedava amb els 4 lesionats que té a dia d'avui la plantilla del Sabadell, o 2 lesionats perquè els altres 2 precisament ja els hem de treure d'aquest llistat, i em refereixo en aquest segon cas a Ryan Bakayoko i José Ortega, que ja treballen amb el grup, que ja treballen amb la resta de companys. Això sí, tret de sorpreses majúscules, cap dels dos jugarà diumenge contra el Torrent. Tots dos, i de manera especial em refereixo sobretot al porter, a José Ortega, per allò del que pot significar per ell tornar a la que va ser durant molts anys casa seva, té molts números, en aquest cas el de Castellbisbal, de ser titular dimecres en el partit de Copa Catalunya davant, que se'm mantengui el comentari, el seu Terrassa, per dir-ho així.
Bé, ell crec que va arribar a jugar els dos Terrasses.
El desaparegut Terrassa i l'actual Terrassa,
el
no?
El desaparegut Terrassa en aquella temporada amb Miquel Olmo, que va anar tan i tan malament, amb moltíssims problemes econòmics, crec que com a juvenil va jugar un partit. Tiro de memòria ara rescatant totes aquelles historietes del derbi, però bé, ell ho sabrà millor que nosaltres. Doncs a l'espera que reapareguin tant Ortega com Bakayoko, a l'espera també d'Urri, perdó, i de Ton Ripoll, que en aquests dos casos, Sergi, Espanyol ve molt justet, Andratx més factible, no?
Sí, sí, sí. Torrent descartat 100%, Espanyol ve impossible, jo diria, també, i totes les mirades posades en el partit aquí a casa contra l'Andratx. Per tant, ens estem ja anant al finals de mes de gener i pensant en això, en aquest enfrontament que jugarà aquí a l'estadi de la Nova Creu Alta, tret que la Copa Catalunya ens digui el contrari en cas de passar ronda el pròxim dimecres davant el Terrassa. Però totes les mirades, com dic, i en el calendari marcat per tots dos, tant per Ton Ripoll com per Urri, el partit contra l'Andratx aquí al Temple.
Doncs veurem com evolucionen tots dos en aquest mes de gener. Va, som-hi, anem amb aquesta entrevista ahir a David Català. Per on comencem? Què vols destacar, Sergi?
Home, jo crec que el més destacat del que és la pròpia conversa i segurament el més interessant, no per les preguntes, sinó per les respostes, és el factor de tot això que li comentaven també ara a Rubén Martínez. Tota aquesta rumorologia, aquest ambient, un punt exageradament enrarit, diré, a títol molt personal, que hem viscut aquesta aturada nadalenca, fins i tot, on s'ha arribat a especular, a parlar i a debatre sobre la possible continuïtat de David Català davant els resultats de l'equip en aquest últim mes i mig llarg de competició. Doncs bé, li preguntàvem per això, per si ell s'havia assabentat en primer lloc, si li agafava amb el peu canviat o si per l'experiència viscuda tant a les banquetes com als terrenys de joc ja es podia fer una idea. I aquesta és la resposta que ens va donar sobre tot aquest rumor i sobretot aquesta situació que l'està acompanyant, com dic, des de l'aturada nadalenca fins avui.
No em sorprèn. Si et dic la veritat, no em sorprèn. Sí que és veritat que avui vivim en un món que vivim, i més la nostra feina de, pels resultats, i vivim una mica doncs, l'exigència del dia a dia, i és normal. Jo intento evadir-me tot el que puc, no, la veritat que no estic pendent de les notícies, no estic pendent de redes socials, perquè sé que no ajuda. I jo intento estar fort amb mi mateix, intento ser bueno, doncs, coherent amb la feina que estic fent, i lògicament, soc molt exigent, soc molt crític amb mi mateix, i jo crec que amb la meva crítica ja tinc prou per saber que al voltant, doncs, si es pot estar parlant bé, malament de mi, doncs, que no m'influeixi.
Doncs deia David Català que ha intentat aïllar-se de tot aquest soroll durant l'aturada nadalenca. Per cert, Sergi, una notícia d'última hora, ara de seguida continuem amb David Català, però acaba d'anunciar la Unió Esportiva Sant Andreu, allò de forma unilateral sense pactar-ho amb el Centre d'Esport Sabadell, la cessió del central Sergi Vives fins a final de temporada al filial per reforçar l'equip de Conrad García a tercera federació, un futbolista que ha estat vaja, en els últims anys al conjunt quadribarrat, ha sorgit del Narcís Sala, però que venia d'una greu lesió de genoll i per tant buscarà acumular rodatge, sensacions, al filial Arlequinat i ajudar també, per què no dir-ho, el Sabadell B a mantenir la categoria.
Home, un jugador de nivell important, per aquest Sabadell B, i a més amb una situació complicada com malauradament encara està travessant el conjunt del Conrad García en aquesta part baixa de la classificació. Per tant, un reforç que si ha recuperat bé, que segur que sí, i està en un punt òptim de forma, segur que donarà un salt qualitatiu a la plantilla que ja té aquest filial del Sabadell. Per tant, ho dic a títol molt personal, per mi una molt bona notícia, i també a títol molt personal, una salutació al tuitaire del seu germà, que segur que estarà especialment content que el Sergi a partir d'ara vesteixi la samarreta Arlequinada.
Dit això, segon reforç, Sergi Vives, que és central, abans havia arribat Oriol Ciurans a la porteria, no seran els únics, hi haurà més reforços segurament. Bé, com a mínim hi ha una altra fitxa lliure a l'equip de Conrad García. Dit això, va, reprenem el fil, parlava David Català, deia que era molt crític i molt exigent amb ell mateix, que amb això ja en tenia prou, que s'ha aïllat de tot plegat. Però al final també, Sergi, evidentment li preguntaves per com se sent, per com està.
Sí, i sobretot pensant en el que pugui passar en el partit de diumenge i la importància que té pels punts i per la sensació i també per l'ambient, el que pugui passar diumenge, insisteixo, en el partit contra el Torrent, en aquesta primera jornada de la segona volta, en aquest reprendre la competició, i per si pot haver-hi algun tipus de conseqüència, encara que el Sabadell, a risc que em torni a titllar de negativista, de negatiu al tècnic, doncs en cas de que les coses no vagin bé diumenge contra el conjunt valencià, fins i tot si veu perillar la seva possible continuïtat. Doncs bé, com es troba ell d'ànim i de força, David Català?
Jo ara mateix, sí. Jo molt fort.
100%.
Jo molt fort, Sergi, sí. Això no tinc cap dubte. Una de les coses fortes que tinc jo és que en aquests moments que es poden dir no tan bons de l'equip, jo sempre intento, soc un tio molt calmat, intento tenir sempre una coherència davant, i jo em trobo molt fort per tirar-ho endavant, lògicament, i per trobar aquesta tecla que dongui amb la volta amb l'equip. O sigui, amb això no tinc cap dubte.
Doncs aquesta famosa tecla, que tant de bo arribi diumenge davant el Torrent, però que en l'últim tram, Sergi, de 2024 no la va saber trobar l'equip, i ell especialment, i fins i tot parlava d'aquesta frustració, de quins són els dies on va acabar més frustrat amb l'equip durant aquesta ratxa de 6 empats.
Sí, perquè és evident que els 6 empats van tenir una mica de tot, no? Cada partit al final acaba sent una història, hi ha dies on l'equip potser ha merescut més, dies on l'equip segurament fins i tot pot acabar donant per bo el punt sumat, veient com han anat els 90 minuts a d'enfrontament, i comentava això, dos partits que especialment ell considera que li van fer molt mal mentalment a l'equip, a la puntuació també, per allò d'haver-te deixat punts pel camí, però sobretot en el sentit més psicològic, més mental de la pròpia plantilla. Doncs clarament hi ha dos partits que ell té allò entre cella i cella, i molt marcats en el punt de frustració que deies tu ara, que va sentir al veure que l'equip no era capaç de sumar els 3 punts.
quan no guanyes sempre treus frustració, crítica, no estàs bé amb tu mateix, però bueno, lògicament hi ha partits que hem estat malament, com el dia del Badalona Futur. El no guanyar a la Penya Deportiva amb dos jugadors més, doncs jo crec que també ens va fer bastant mal, ja et dic. I mira que han estat partits que els mires i hem estat més a prop de guanyar que no d'empatar, però són partits que jo crec que ens han fet molt mal aquests dos.
Doncs en això, Sergi, coincideixo al 100%, perquè al final ara estaríem parlant d'una altra cosa. Si el Sabadell, en comptes de 6 partits seguits sense guanyar o 6 empats consecutius, estaríem parlant d'una ratxa molt llarga de partits sense perdre, estaríem parlant d'un Sabadell amb 4 punts més i, per tant, líder. I segurament l'ambient seria molt, molt diferent. El dia del Badalona Futur s'hauria d'haver guanyat contra un equip que vaja, ja vam explicar en el seu dia totes les seves dificultats i que et va marcar al final en el primer minut de partit, i el dia de la Penya Deportiva va ser incapaç l'equip de marcar dos gols contra un equip amb dos jugadors menys en 40 minuts de joc aproximadament. Però bé, dit això, va, tornem a mirar el futur. Deies tu, partit important el del Torrent, important també és aquest mes de gener amb el mercat d'hivern, on el Sabadell s'hauria de reforçar. Ja vam dir ahir que tot està aturat, tot està en punt mort, però on el Sabadell es vol reforçar, a més amb un perfil de jugador molt concret.
Sí, 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 ja no cal donar-li molta volta més i repetir molt més el que ja venim dient des de fa moltes setmanes, o com a mínim unes quantes setmanes, que és que el club ja ha comunicat tant a Juanma García com a Carlos Pérez, doncs, que no hi compten amb ells, que estan, doncs, oberts en aquest cas a escoltar possibles ofertes que els hi puguin arribar en aquest mercat d'hivern, que això ha de provocar, en cas que es donin aquests moviments, que es puguin produir també moviments d'entrada, perquè recordem-ho, explicàvem ahir, Pau, el club no té a dia d'avui fitxes sènior i, per tant, primer ha de deixar de sortir perquè pugui entrar algú. Sí que té alguna fitxa sub-23 alliberada, però aquest és el panorama. I li preguntàvem, parlàvem també amb David Català d'això, del mercat d'hivern, d'aquesta possibilitat, deia ell, no? Potser quan van marxar de vacances la idea era una, però veient com ha acabat l'equip el 2024, doncs segurament hi haurà més moviments, o la previsió de que hi hagi més moviments dels que hi hagués hagut o els que haguessin pensat si tirem dos mesos enrere. Bé, amb tot plegat, com està la situació, com estan les converses de l'àrea esportiva i al mateix temps, com dius tu, quin perfil de futbolista és el que s'està buscant per reforçar l'equip de cara a aquesta segona meitat del campionat?
En moments una mica, doncs, que necessitàvem una mica més d'energia, una mica més de que l'equip reaccionés, no ens ha pogut trobar de moment aquest tipus de jugador que ens donés un plus, que ens donés un extra de motivació, d'energia a dins del camp. I és una mica, doncs, que, com bé dic, de perfils de jugadors guanyadors, que tenen clar de que la pressió també, doncs, és un punt afegit al venir aquí, que això s'ha de tenir en compte, i aquest tipus de jugadors que vinguin tenim claríssim que ha de ser perquè ens donguin un plus d'energia i un plus de, no diria d'experiència, però sí un plus de, bueno, de personalitat bastant gran.
Doncs veurem què acaba passant amb aquest mercat d'hivern, Sergi. Com dèiem i com hem anat explicant en les últimes hores, els últims dies, tot en punt mort, a l'espera de les sortides, no?
Sí, sí. És que no pot haver-hi, en quant a fitxatges sènior, insistim, no pot haver-hi cap moviment d'entrada. Si abans no hi ha un moviment de sortida, es va frustrar, com ja hem explicat també en més d'una ocasió, el que semblava més que segur traspàs d'Alberto Trapero cap al Recreativo de Huelva, per circumstàncies ja explicades, doncs finalment el central Arlequinat, a hores d'ara, a dia d'avui, continua sent un integrant més de la plantilla de David Català. Aquests dos noms que comentàvem abans, amb els quals el club ja ha comunicat, ja s'ha posat en comunicació amb ells i a l'hora d'explicar quin ha de ser el seu paper o què esperen d'ells, doncs, en aquesta segona volta, perquè tinguin clar, doncs, que el més positiu per totes dues parts és que trobessin una sortida ara mateix, com és el cas de Juanma i el cas de Carlos Pérez, i fins que això no passi, Pau, no tindrem notícies. L'àrea esportiva és evident que treballa, que va avançant temes per tot el que es pugui donar al llarg dels pròxims dies, encara queden dies de mercat, però no tindrem notícies, no hi haurà novetats al respecte si no hi ha moviments previs en el capítol de sortides. És allò de tan manit de deixin sortir abans d'entrar, no?
Sí.
Doncs és el que necessita el Sabadell ara mateix. Insistim, amb les fitxes sènior, no amb les fitxes sub-23, on sí que podria arribar alguna incorporació sense necessitat que marxi cap jugador abans.
Doncs compàs d'espera pel que fa al mercat del Centre d'Esport Sabadell. Sergi, t'has assabentat de les eliminatòries de Copa de vuitens?
No, no, no.
Mira, pel que t'afecta a tu, Real Sociedad, Rayo Vallecano.
Home,
es jugarà el Real Arena, en aquest cas. Pel que fa a la resta, Real Madrid, Celta, Barça, Betis...
Tots dos a casa, eh?
Tots dos a casa. Pontevedra, Getafe, bon regalet pel Pontevedra. Ourense, València... Almeria, Leganés, Elche, Atlético de Madrid i Athletic Club, Osasuna. Són els partits de vuitens de final d'aquesta Copa del Rei que s'han sortejat ara fa uns minuts. Res més, no?
No, doncs que ja gairebé no queda ningú. El Jordi Brançuela i un servidor. Devem doncs, quedar per aquí ja per tancar la barraca.
Doncs a tancar la barraca, cap a casa a dinar. Gràcies, Sergi.
Fins ara.
L'Hotel Suís. Una manera diferent d'entendre l'esport.
Som-hi, sintonia d'entrades històriques aquí a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Recuperem els dimecres tradicionals amb el Miquel Cirera. Què tal, Miquel, com
Hola,
estàs? Bon any.
Bona tarda, igualment, bon any a tots.
Encara no ens havíem vist. L'última secció la vas fer amb el Sergi Parc un divendres durant les dates nadalenques, però insistim, recuperem una certa normalitat amb aquesta secció. Avui ens vens a parlar d'un partit, o ens has portat una entrada, d'un partit que no es va jugar.
No. Efectivament.
Molt curiós.
Sí, sí, és molt curiós. És un partit que uns dies abans de jugar-se el partit van expulsar de la competició l'equip rival que havia de jugar contra el Sabadell.
Estem parlant d'aquest Sabadell Huracán de València, que s'havia de jugar per aquestes dates aproximadament un 3 de gener del 2016, és a dir, fa 9 anys, però el que diem, que no es va jugar aquest partit.
No es va arribar a jugar, no? Ja et dic, 4 dies abans van expulsar de la competició a l'Huracán per impagament reiterat als àrbitres.
Com sempre diem en aquests casos, ens agrada descriure com és aquesta entrada. És ja moderna, és, podríem dir, de les entrades actuals del Sabadell.
Sí.
A mi sí que és cert que hi ha dos detalls que em criden l'atenció, que és que hi ha el logotip de la Lliga de Futbol Professional i el de la Lliga Adelante. Entenc que el Sabadell encara feia servir el trasto, la màquina, de l'any anterior a segona.
Exactament, va fer servir el mateix model que havia fet servir a segona divisió.
Doncs una entrada d'un partit que s'havia de jugar, insistim, el dia 3 de gener, a les 12 del migdia, però que no es va jugar. Era l'últim partit de la primera volta,
sí,
la segona B.
Sí, la jornada 19, i bueno, al final el Sabadell va ser el primer partit que no es va jugar. Inclús el Sabadell aquella temporada va acabar la Lliga una jornada abans pel fet de l'expulsió de l'Huracán.
Un partit que es va donar per guanyat al Sabadell per 1-0. La resta de partits de la segona volta tothom també el va tenir per guanyat, però vaja, no va tenir massa incidència a la classificació, perquè insistim que tothom va tenir 3 punts de franc, al Sabadell 6 en aquest cas. Si et sembla, Miquel, expliquem una mica la història d'aquest Huracán i per què arriba a aquest punt de la pel·lícula.
Sí, bueno, comencem això... a Torrellano, que és una pedania d'ells, que una pedania és, diguéssim, és un nucli de població que depèn d'un altre ajuntament.
Allà el Sabadell, perdona, de fet va jugar una eliminatòria de Copa Federació a Torrellano davant l'Elche i l'Icitano, aquella mateixa temporada. Per tant, aquí queda la curiositat.
Sí, sí. Pues, com dèiem, Torrellano es va fundar un equip l'any 1983, que és el Torrellano Club de Futbol, que en un principi es va inscriure a la Federació Murciana, perquè hi ha molts equips del sud d'Alacant que pertany a la Federació Murciana. I en un principi es va inscriure a la Federació Murciana fins l'any 1987, que va passar a la Federació Valenciana. Després, l'any 2009, es fusiona el Torrellano amb el Club Deportivo Illice, que era un equip que s'havia fundat l'any 2000, i passa a anomenar-se Torrellano Illice Parque Empresarial Club de Futbol. que la temporada 2010-2011 manté un acord d'afiliació amb ells. Després, aquest equip aconsegueix jugar a tercera divisió i l'any 2011 el club és comprat per un grup empresarial relacionat amb el negoci de les apostes esportives i es converteix en Huracà València Club de Futbol i era presidit per un tal Toni Hernández.
Aquí ve una de les figures claus, eh? Toni Hernández, qui va ser la temporada següent a aquesta temporada que estem parlant, és a dir, la 16-17, va ser director esportiu del Centre d'Esport Sabadell. En aquell moment, com diem, era el president, o bé, havia dimitit, per ser justos, havia dimitit mesos abans d'aquest partit a l'estadi de la Nova Creu Alta. Però clar, és un equip que es va crear amb la intenció de crear una acadèmia de futbol a València, de ser pionera en aquest sentit, i que va anar una mica de plaça en plaça, no?
Sí, com que no trobava cap camp per jugar a València, va signar un acord amb el Manises Club de Futbol i l'Ajuntament, fent, diguéssim, el Manises filial de l'Huracán València. I així ens va estar fins l'any 2015, que, si no recordo malament, va anar a jugar a Torrent.
Sí, a Sant Gregorio.
A Sant Gregorio, va acabar jugant els seus partits.
Aquí queda també aquesta curiositat, eh? Un equip que va jugar al camp del Torrent, un equip que en el seu dia també va comprar la plaça segona B del Castelló.
Del Castelló va ser descendit també per impagaments als jugadors i la seva plaça la va comprar l'Huracán, amb la qual va començar directament jugant a segona B.
És cert que també hi havia figures conegudes, eh? En aquell Huracán 2015-2016, de fet, el comença entrenant aquella temporada Toni Saligrat, que seria després entrenador del Sabadell, més endavant. Hi havia jugadors com Migue, com Tarik, com Maridai, que havien passat pel club, però vaja, que aquella temporada va ser molt convulsa, la 2015-2016, com deies, Miquel, no?
Sí,
es va desvincular el grup inversió.
Va marxar el grup inversor, diferents impagaments a jugadors i sobretot als àrbitres, que això és el que el va fer desaparèixer.
El 30 de desembre, va arribar...
30 de desembre, sí.
Es va fer efectiva aquesta expulsió per part de la federació de l'Huracán i es va donar el partit per guanyat al Sabadell per 1-0.
Sí, sí. De fet, s'havien imprès les entrades, el cartell del partit, sí. Vull dir, estava tot preparat per jugar-se el partit, però al final...
Que ens has portat el cartell,
cartell també,
per cert,
sí, sí.
Surten Agus Medina, el Doc, Agustín Fernández, Agustín. Carlos Cravioto, Gerai Sabariego i Pol Roger.
Pol Roger,
per cert, just abans de marxar al Mallorca, una de les seves últimes aparicions, i aquest és el cartell del partit que es va fer en aquell moment. Val a dir que el Sabadell va trobar una alternativa.
Sí, va poder pactar un partit amistós contra l'Horta, en aquell moment entrenat pel Xavi Molís, actual entrenador del Sant Andreu, i bueno, al final va servir per fer una mica per no perdre, diguéssim, la forma.
2 de gener, es va jugar el dia abans, a les 11 del matí, aquell partit contra l'Horta, com deies ara, Miquel, que jugava Primera Catalana, un partit que va acabar 4-1, van marcar Pirulo, Manel Martínez, Alcañiz i Pol Roger. Hi havia, per exemple, també al Sabadell, jugant aquell dia, Lucas Viale, com a titular, i un sabadellenc a l'Horta a la davantera com és Dani Muela. A tot això també una curiositat, i és que la segona part va jugar David Corominas Coro. Avui repassant imatges dèiem, ostres, i aquest qui és? Coro, aquell futbolista que va fitxar després per l'Hospitalet, que havia estat també a l'Hospitalet, a l'Olot, estava a prova, i ara per cert continua en actiu a l'Esperança Andorrà. Evidentment, jugador molt veterà, però que continua en actiu. Però bé, a tot això, aquest tipus d'entrades, Miquel, entenc que són molt preuades, no? Perquè són partits que no s'han arribat a jugar.
Sí, clar, sí, sí. És un partit que no haver-hi públic, diguéssim, d'aquell dia, pues, van buscades. Suposo les que s'aconseguissin a l'oficina, o si algú va comprar l'entrada anticipadament... Són les entrades que existeixen.
Crec recordar que el que feia el club en aquell moment va ser, evidentment, donar la possibilitat d'un reemborsament de l'entrada, o si no, canviar-la per una entrada del següent partit a casa contra l'Eldense.
Sí,
era l'alternativa que oferia el club en aquest cas. Ens deixem alguna coseta més o
no, bueno,
està tot dit?
Dic que va fer diversos intents de pujar a la segona divisió,
sí.
Va fer diverses promocions, però finalment no ho va aconseguir. Això segurament va ser el que va fer que desaparegués el club, perquè si hagués pujat al futbol professional segurament Encara hi foren.
Doncs com tants i tants clubs d'aquesta mena que apareixen del no-res, sí, que intenten pujar...
Artificials, que dic jo.
Sí, que intenten pujar, no ho aconsegueixen i al final doncs acaben desapareixent al cap de no-res.
Suposo que posen molts diners per intentar pujar i al final si no ho aconsegueixen s'acaben els diners, sí, sí. I...
Doncs aquí queda aquesta curiositat del Sabadell Huracán, que havia de ser el primer partit del 2016 i que no es va jugar mai, un Huracán, que jugava a Sant Gregorio, a Torrent, rival del Sabadell en aquest primer partit del 2025. Aquí tanquem el cercle.
Esperem que aquest es jugui.
Sí, sí, aquest fa tota la pinta que sí que jugarà. Miquel Cirera, gràcies, un plaer, ens retrobem d'aquí a dues setmanes.
Gràcies a vosaltres.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Allò de pel i manta i sofà està bé, però amb la casa la temperatura idònia és molt millor. A Obramat tenim les millors solucions de calefacció. Calderes, aerotèrmia, terra radiant, radiadors, estufes de pèl·lets o llenya, inserts i accessoris de marques professionals amb els millors preus. També a Obramat.es, on compren els professionals. Obramat.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Hotel Suís.
Som-hi, va, estem de tornada a l'Hotel Suís. Queden 10 minuts per arribar a les dues del migdia. Saludem ara l'Edu Gutés. Edu, què tal, com estàs?
Bon dia, Pau.
Parlem de la segona catalana, que és una de les moltes lligues que reprenen després de l'aturada nadalenca, i a més ho fa amb un dels molts derbis de la ciutat. Com hi ha en aquest grup 4, en aquest cas, és el torn del Can Rull, Rómulo Tronchoni i Sabadellenca, on els dos conjunts necessiten tant sí com no guanyar per distanciar-se del descens.
Així és, en concret, el Can Rull és qui està empatat a 12 punts amb el primer equip que baixaria de categoria, que seria el Navàs, i la Sabadellenca respira un pèl més amb 14, dos punts per sobre del descens. El tècnic d'aquesta Sabadellenca, Juan Carlos Rodríguez, espera recuperar alguns dels lesionats després de 6 jornades seguides sense guanyar.
Primero, que estemos todos en condiciones. Alguno irá para largo las lesiones que tiene, pero a ver si recuperamos algún lesionado que también tenemos y, bueno, intentaremos ir a por todas allí a Can Rull y traernos los tres puntos para terminar bien el año.
Pel que fa al Can Rull, ja són 7 les jornades sense conèixer la victòria. El seu tècnic, Damián Brocal, espera que aquesta aturada nadalenca hagi servit per recarregar piles i tornar a sumar els 3 punts, cosa que no fan des del 27 d'octubre.
Como se suele decir, los parones van bien para algunos y para otros no tan bien, ¿sabes? A veces la buena dinámica, un parón te la frenan y a veces, pues bueno, un parón así, la mala dinámica, pues hace que el equipo... pues puede disfrutar de una victoria y entre o encadene alguna victoria consecutiva.
Aquest derbi arrencarà aquest diumenge a 1:15 al camp dels de l'oest de la ciutat.
I pel que fa als altres dos representants locals del grup, el Sabadell Nord i el Tibidabo, partits difícils en aquesta represa de la competició, no?
Doncs sí, el Sabadell Nord continua penúltim, tot i les dues victòries seguides abans de l'aturada, i rebrà a un Berga que arriba llançat i com a cinquè classificat. El tècnic Cristian Barea assegura que aquest Berga està fet definitivament per pujar de categoria.
Berga és un equip que està hecho para intentar l'ascenso, al igual que l'any passat. Es verdad que este año los he visto bastante, pienso que, digo lo que siento, no hay ningún equipo, quitando Purrech, que esté por encima de ninguno, esa es la realidad, ni Ripollet, ni Berga, ni nadie, que pienso que está encima de nadie. Entonces, bueno, va a ser un partido competido, ellos saben que vienen a casa, que no les va a apetecer nada, nosotros también la dinámica es muy buena, entonces, bueno, vamos a ver cómo se da.
I pel que fa al Tibidabo, Torre Romeu, que arriba sisè i com a millor dels quatre sabadellencs fins ara aquesta segona catalana, visitarà el Vilanova, que només és una posició per sota. El tècnic d'aquest Tibidabo, Toni Sánchez, deixa clar com de complicat és sumar tres punts a segona catalana.
Estuve viéndolo en su campo, va a ser un partido también complicado, un equipo que arriba tiene gente muy rápida y tiene calidad y va a costar también, como en todos los campos, al final siempre es difícil sumar de más 3 aquí en segunda catalana. Pero bueno, yo creo que podemos ganar, la verdad, si estamos bien.
Doncs aquest Vilanova Tibidabo dissabte a les 6 de la tarda, el Sabadell Nord-Berga a les 12 i aquest derbi entre el Can Rull i la Sabadellenca, recordem el cinquè dels 12 que hi ha aquesta temporada entre equips sabadellencs, diumenge a un quart d'una del migdia. Gràcies, Edu.
Gràcies, Pau.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
I també arrenca el 2025 pels principals equips de bàsquet de la ciutat, que van veure com l'aturada pel Nadal frenava en sec les seves respectives ratxes positives. El masculí del Natació Sabadell tanca la primera volta a la Supercopa masculina, rebent dissabte a 6:15 l'equip que té just per sobre a la taula, el Mollerussa. El balanç, això sí, és el mateix per tots dos equips, 7 victòries i 5 derrotes. Ara bé, pel jugador nedador Pau Ruzafa, s'enfronten a un dels rivals punters de la Lliga.
Tots els partits són els que et van posar en el lloc on et mereixes, no? Per dir-ho de manera clara. I hem de tenir present que Mollerussa és un equiparro. És un equiparro que es va confeccionar l'agost, no? per pujar, evidentment. Van amb un pressupost perquè les llengües parlen que és bastant estratosfèric, i bueno, i tenim nosaltres la sort que hem arribat fins on hem arribat després de passar aquest batxe.
D'un Natació Sabadell, recordem que és sisè i que va acabar el 2024 encadenant 5 victòries consecutives. Un grau per sota, Copa Catalunya, el Sales Sant Nicolau afronta a priori un partit més assequible, rebent el Màgic Lau, el penúltim del seu grup, la de Paf de Figueres. En canvi, els de Jonathan Ramírez són un dels tres co-líders ocupant el segon lloc, però a l'entrenador grana li preocupa l'estat físic dels seus jugadors després d'aquests dies festius.
Seguiremos entrenando, seguiremos haciendo, pero estos partidos después de Navidad siempre son complicados, siempre después de los parones, Navidad, Semana Santa, etcétera. Entonces, son partidos trampa, que seguramente no serán los partidos más bonitos de ver, pero bueno, ya te digo, no es que me haga especial ilusión este tipo de partidos, porque ahora me encantaría seguir la Liga, porque estamos en una buena dinámica, pero bueno, hay que estar preparado para ello. Adepaf sí que va en las últimas posiciones, pero tiene un equipo muy grande, tiene extranjeros interiores que la hacen bien y le dan mucha potencia física. Entonces, bueno, son partidos que son sorpresas que nunca sabes cómo van a acabar.
Els col·legials venen d'encadenar 6 victòries consecutives i estan empatats amb el líder, el Minguella, i el tercer, l'Artés. El partit que clou la primera volta contra la DEPAF serà dissabte a 7:45 del vespre. I també arriba a l'equador de la competició el màxim representant femení, el Natació Sabadell de Primera Catalana. El líder del grup, el Fontajau, posa a prova la ratxa de 4 triomfs consecutius de les de Pep Aijón, i el tècnic és conscient que hauran de suar de valent si no la volen veure trencada.
Espero un partit complicat, però competit, i sobretot jo crec que el competirem, i possibilitats de guanyar-lo el tenim, o sigui, no són ni Fontejau ni Vall d'en Bas, són equips molt superiors als 3, 4 o 5 equips que estem entre els 6 primers, o sigui, som equips relativament tots bastant igualats, i jo espero poder-los competir el partit. Sí que és veritat que tenen la millor defensa, haurem d'estar molt incisives en atac, i nosaltres defensivament està molt bé, ¿vale? Perquè sí que és veritat que nosaltres tampoc som la millor defensa ni molt menys.
No té una de les millors defenses del club, però sí el millor atac del grup, i per això les nedadores són sisenes a la classificació. El duel a la pista del Fontejau gironí serà a la mateixa hora que el partit del masculí, és a dir, dissabte a 6:15 de la tarda. Informacions en format més breu. La selecció espanyola masculina de waterpolo, amb el 5 del Keio Natació Sabadell, Edu Lorrio, Fran Valera, Òscar Asensio, Javi Bustos i Jan Pérez, tanca les 4 a la fase de grups de la Copa del Món, enfrontant-se a França, un combinat que defineix així el mateix Lorrio.
Francia, pues bueno, es verdad que ha tenido algunas bajas significativas después del ciclo olímpico en París, y bueno, será un equipo más joven, un equipo renovado, y vendrá con ganas. Yo creo que a priori España y Hungría están un pasito por encima de Francia, pero bueno, ya hemos visto que no te puedes despistar, y más con estas nuevas normas que para todos son són noves.
El combinat estatal ja no pot ser primer de grup després de la derrota dels francesos ahir per 15-10 davant Hongria. En cas de guanyar aquesta tarda, els de David Martín s'enfrontarien demà a vuitens al perdedor del Sèrbia-Montenegro i a Croàcia en uns hipotètics quarts de final. I una altra selecció espanyola, la masculina d'handbol, disputa avui el primer partit del Torneig Internacional d'Espanya, una competició amistosa que se celebra a Castelló i que serveix de preparació pel Mundial. Amb els sabadellencs Ian Tarrafeta i Dani Fernández a l'equip, els hispanos s'enfronten a partir de les 8 del vespre a l'Argentina. Recordem que l'altre jugador de la ciutat habitual amb l'equip, Aleix Gómez, va abandonar la concentració per una lesió a l'espatlla. I els dos representants sabadellencs al Dakar tornen a la normalitat després de l'accidentada crono de 48 hores. Ivan Merichal, que finalment va poder arreglar la moto i prendre la sortida, va finalitzar l'etapa d'ahir i és 97è a la classificació general de la seva categoria. La parella formada per Lluís Pedrals i Sergi Giral, el copilot sabadellenc, per la seva part, va entrar amb el 43è millor temps i són 29ens a la classificació de cotxes clàssics. Avui, a l'Aràbia Saudita, etapa marató entre el Jenaquillà i a Lula. Per Merichal serà de 415 quilòmetres i per Pedrals i Giral de 321. Poc més d'un minut per arribar a les dues. Ho deixem aquí. Res més, us enviem una forta abraçada de la Rocío García des del control de so, servidor Pau Vituri, que us ha parlat en nom dels esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Demà ens hi tornem a posar a la una amb una nova entrega de l'Hotel Suís, on escoltarem Xavi Giménez, l'entrenador del Torrent, rival del Centre d'Esports Sabadell aquest diumenge a les 5 a la nova Creu Alta. Ara, al Notícies Migdia, amb la Núria García, que la tenim ja preparada aquí a l'estudi. Que vagi molt bé, bon dimecres, adeu!
De la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.